penjar a TikTok, no? Que és al final una cosa que fa moltíssima gent. I un dia just estàvem sopant, que era el dia del seu aniversari, recordo, i hi havia un partit posat, i res, vam començar a parlar, i jo ja vaig veure que la conversa tenia tela.
Però fa poc d'això?
Sí, fa molt poc. No et sé dir exactament quan. Ara sembla una mala neta, no?, que no sap quan és l'aniversari de la seva abuela.
Ara al novembre, vull dir, suposo.
Sí, sí, correcte.
Val, i llavors què passa? La conversa, tu veus que té suc, això, no? Que tu li dius, escolta, però tu què preferiries? Veure'm a mi o anar al Camp Nou? I ella et diu, no, sí. Anar al Camp Nou, no?
Anar al Camp Nou. I jo li dic, home, però si sóc... O sigui, només em té a mi de neta. Tinc el meu germà, però neta, així, dona, sóc l'única. I ella diu que és igual, que prefereix el Camp Nou.
Et sorprèn o no? T'ho esperaves o no, això?
Home, jo crec que ningú s'ho espera. Jo ho prenc... A riure, no? O sigui, ho prenc com si fos una gràcia, evidentment, com una broma, però jo penso que m'ho deia de veritat. Realment penso que ho penso de veritat.
I clar, esteu veient aquest partit del Barça, tu li graves aquest vídeo que es fa viral de cop i volta, al cap d'uns dies?
De cop i volta es fa molt viral, sí.
I us truca el Barça. Quan va ser això?
I, bueno, ens truca el Barça. De cop i volta el Barça em va donar... m'agrada la publicació... Després em va comentar també, i clar, meva àvia tot això tampoc ho entén gaire, perquè una persona de 92 anys, al final, les xarxes socials no... El mòbil fins i tot encara li costa, no? I jo, bueno, que t'ha vist moltíssima gent et diu que ets una crac, tal. I ella, però com pot ser? No ho entenc, saps?
Sí.
I jo tinc una amiga que el seu nòvio treballa al Barça i li va arribar. I em va dir, hòstia, parlaré amb els de... no sé si amb el departament de màrqueting o xarxes socials.
Sí, o protocol, també, a vegades, no? Sí,
no sé.
Calla, aquí s'activa tot, aquí, no?
No, i de cop i volta em diu, Laura, que he parlat amb ells i ja coneixien a la iaia blaugrana. Dic, no fotis. O sigui, que ja havia arribat a ells abans que la parella de la meva amiga parlés amb ells.
I llavors us conviden? És quan us conviden?
Sí. Llavors ens conviden a anar a aquest partit a veure el Barça, sí.
Ai, això. I com va anar?
Molt bé, molt guai, la veritat, superdivertit. Jo crec que ella estava super emocionada, clar, ella no sabia res, era una sorpresa.
Clar, quan li dius tu?
Jo no li vaig dir res. Li vaig dir que la portava a un lloc, però que no li podia dir res, que l'havien convidat a ella, exclusivament.
La porteu enganyada ahir a les 9 de la nit a Montjuïc?
Va, enganyada no, era una sorpresa.
Ja, la
pobra dona. Ella sabia que hi havia alguna cosa, però no sabia què.
Val. I quanta gent hi aneu de la família?
Hi vam anar jo, la meva parella i ella.
Val.
Ja està.
I llavors, arribeu a Montjuïc, baixeu, vinga, ja som aquí, no? I com és? Explica'ns una mica què va sentir i què us va dir.
Ella al principi mirava com l'edifici en si i no ho reconeixia. Era com, que gran que és tot, tothom em mira, tothom em saluda, no entenc res, i fins que va veure ja el camp oficialment i va dir, no fotis, que fort, i anava dient, això és un miracle, és un miracle.
Sí. Home, té...
Quina sort, haver-ho vist, abans de morir.
És veritat, que això ho ha penjat al Barça a les seves xarxes. Anava a dir que té el camp molt clar per tenir 92 anys, no? Està molt bé.
Sí, està força bé, sí, per ser tan gran. Està força bé.
I va poder veure bé el partit, el futbol des d'allà? Va gaudir, sí, va gaudir de l'espectacle?
No, ja, si no es veu bé, això és superbé. Sí.
Coneix els jugadors? Vull dir, va celebrar el gol de Joao Félix? No sé com va anar durant el partit. Hi ha alguna anècdota que recordis?
Bueno, jo crec que els intents del equip de Madrid a la nostra porteria va ser el més representatiu per ella, perquè ella és com molt espontània, llavors crida molt. Llavors de cop i volta fa, no, ui, ai! I llavors això a mi m'agrada.
I tenia el president Laporta per allà o algun directiu que els va conèixer, els va saludar, sí?
Sí. Bueno, de fet, el president es va acostar a ella ja directament. Va ser bastant divertit, també. I res, van saludar, es van fer una foto, van xerrar una estona i ja està. Molt bé.
Hi ha algun jugador que li agradi en especial de l'actualitat o que recordi ella de les seves èpoques?
Bueno, aviam. de les seves èpoques, no sé, qui li agrada és Messi, no?
Ah,
això, clar. Qui no li agrada Messi.
Ja sap que no juga al Barça, no? Per això suposo
sí,
que...
Sí,
ja,
evidentment.
Ja es va endur el disgust. Val, molt bé. Boníssima l'abuela Teresa, amb aquesta intrahistòria ahir del partit. Us ha demanat tornar al camp o ja està contenta?
Home, clar, ella pensa que tant de bo pugui tornar, però també sap que costarà que ens tornin a convidar.
Sí, home, si no, un dia, si el femení torna a jugar i les entrades són més barates, vull dir, podeu provar-ho també,
sí.
Això.
Sí,
home, sí,
sí.
Passarà bé.
I aviam, si s'estrena al Camp Nou, també estaria bé.
Home, i tant. Tant de bo hi arribi i pugui tornar al Camp Nou a veure l'acabat.
Tant
clar que
bo,
sí.
Tant de bo.
Seria maquíssim. L'any que ve. Escolta, Laura, gràcies per explicar-nos una mica com va anar aquesta història, que avui ens ha cridat l'atenció a les xarxes. Dona molts records a l'abuela, com li dius tu, a la Teresa. I una abraçada forta per la família. Gràcies.
Molt bé, igualment.
Déu-n'hi-do, quina història, boníssima, això de l'abuela Teresa, eh? Aviam si arriba, home, als 93 anys i pot anar al nou Camp Nou, clar que sí.
I tant,
clar que sí,
els que hauríem d'intentar arribar amb 92 anys així som nosaltres.
Sí, i amb el cap tan
clar. L'abuela ja ho ha fet.
Has vist els vídeos? Evidentment que arribarà molt fan de l'abuela, molt fan.
Sí, és una història molt maca. Molt la seva neta fantàstica.
Ja està i ella també està fantàstica. La
reconcilia amb el romanticisme del futbol, no?
Molt bé, perquè aquestes coses s'han de cuidar. Sí. I quan veus situacions d'aquestes, que al final te n'adones, perquè si són virals, tothom, algú del club ho veu i diu, escolta, aquí tenim una ocasió de quedar bé i donar-li a aquesta senyora una alegria i a la seva família. I jo crec que és un encert,
no,
absolut.
No hi ha preu que pagui una campanya de publicitat com el que s'està fent avui amb l'abuela, amb la seva neta i amb el Futbol Club Barcelona com a protagonista.
Jo crec que és el vídeo, la xarxa és boníssim de la senyora, perquè li veus aquella cara de felicitat pura, no? De dir,
jo diria que et reconcilia amb el barcelonisme militant, el qual jo crec que tots els que estem aquí som fills evidents, perquè és aquell barcelonisme que passa de pares a fills.
I que Montjuïc s'està perdent, no?
A Montjuïc i fins i tot al Camp Nou. Ara ho deia amb micròfon tancat amb el Lluís, és veritat, ja és molt difícil veure presidents que puguin tenir mocadorades en contra, per més malament que ho facin. Per què? Perquè molta de la gent que va a l'estadi és gent que no viu el dia a dia.
Estan vivint una experiència.
Una experiència van a veure en el seu moment a Messi, ara a Joao Fèlix, a Frenkie de Jong...
I evidentment que són simpatitzants del Barça.
I no estan al corrent de les vicissituds del club al llarg de la setmana, i aleshores, clar, doncs no hi ha resposta.
I això té una part positiva i una part negativa.
Està claríssim.
A veure, 12:37, un parell de coses de l'actualitat d'avui i anirem ja rematant la tertúlia. La primera, a Aitana li han donat avui el Golden Woman 2023. Per tant, un altre reconeixement per Aitana, pilota d'or aquest any.
Per cert, molt fort, que surt al cap de poc a desmentir a la seleccionadora,
sí.
L'altre dia.
Mira,
sí, jo crec que li queden...
Ara escoltarem a Montse Tomé la prèvia de la partit de demà.
Sí.
Aitana, Golden Woman. Bellingham, Golden Boy. I a Lamine Yamal li han donat un premi que es diu The Youngest.
Són inventats.
El més jove, que li han donat un premi perquè, com que ha estat... entre els candidats al Golden Boy i és el candidat més jove de tota la història, el Golden Boy...
És un que es vol cridaner i han volgut...
Li donarem un premi. Va, li han donat una altra piloteta que es diu The Youngest. Però el Golden Boy ha estat Bellingham, I ha dit això Lamine Yamal ha dit això Lamine Yamal als mitjans del club per agrair aquesta piloteta d'or que es diu The Youngest.
Nada, dar las gracias a Tuttosport y a todos los periodistas internacionales que me han votado, sobre todo a los educadores, a mi familia, a todos los entrenadores que me han ayudado a llegar hasta aquí. Y muy agradecido, muchas gracias. Bueno, es un orgullo porque llevar esta camiseta siempre ha sido mi sueño desde pequeño. Y nada, es un orgullo poder representar a todos los culés y esta camiseta. Bueno, lo es todo. Es mi vida, el fútbol. Es lo que más me divierte, con lo que mejor me lo paso. Y nada, es mi vida. Futbol és tot per a mi.
Doncs vinga, content Lamine Yamal. Íñigo Martínez, confirmada la lesió al bíceps femoral, pel que sabem, fins al 2024. Per tant, tres setmanes.
Tres, quatre setmanes. Sí.
Bona notícia també per Xavi, perquè jo crec que estava encaixant millor, en el meu cas particular, del que jo creia. Està jugant bé.
Però bé, a partir d'ara haurà de tirar amb Araujo Christensen, no?
Coneix la competició, té dos, o sigui, està dotat per liderar una defensa també, i té coses que aquí potser no n'hi havia tant, no? Que el desplaçament aquell llarg que feia el Piqué,
exacte.
Doncs altres no ho feien i ell ho fa. Hi ha gent que li tira encara, que potser de vegades ho fa una miqueta a la babalà.
No, però sempre no, va bastant ben dirigit.
Sí, per exemple, el gol de l'Alavés. que la pilota la va posar en llarg i
sí, bueno, però aquesta és una opció que sí que jo clar. Crec que Xavi hauria de revisar. A mi no m'agrada el Barça comenci els partits d'aquesta manera.
Jo crec que això ja no ho tornarem a veure.
No, i és una demarcació que el Barcelona l'ha treballat perfecta, perquè si hi ha una posició que realment està, està del tot doblada i que notes poca diferència entre el titular i el reserva, perquè no saps qui és el titular i el reserva, és tant el central dret com el central esquerre.
Que haurà d'aguantar el Barça amb Araujo Christensen si Koundé segueix al lateral dret en aquests pròxims partits fins a finals d'any, no? Que queda només Girona, l'Anvers, que és un tràmit, Mestalla i Almeria. I després el viatge a Dallas, que els hi fa molta gràcia anar a Dallas el 21 de desembre.
És la vida, tu.
És la vida, sí, s'ha de guanyar calés.
I són més de 5 milions.
Nosaltres hem d'anar a segons 6 llocs a vegades guanyant...
Això també és veritat.
La quarta part, m'he quedat curt.
Diumenge hi ha un Barça-Girona. Mitchell avui s'ha passejat per les ràdios espanyoles, ha parlat a l'entrenador del Girona, ha parlat a la sèrie a la COPE, i, entre altres coses, crec que és interessant, perquè jo, per exemple, tenia aquest dubte. Pablo Torre no pot jugar per la clàusula de la por, ha confirmat Mitchell avui a la sèrie de la COPE, i Eric Garcia sí podrà jugar perquè la sessió va ser tan a última hora que tira, firma.
No la van ficar.
Jo... I per tant, Eric sí podrà jugar contra el Barça aquest diumenge.
Jo Pablo molt... Torre no. Jo quan ho feia al Madrid, que ara no ho fa, jo vaig ser molt dur amb aquest tema i per tant vaig mantenir la coherència respecte al Barça.
Jo també.
Em sembla horrible. Diguem una cosa, vull dir, una cosa és que el Barça cregui en Pablo Torre de cara al futur i una altra cosa és aquesta temporada. Aquesta temporada, si Pablo Torre no té cabuda a la plantilla del Barça, més igual, si l'entrenador l'ha volgut, si ell ha demanat sortir i el Barça al final ha accedit, escolta'm, què millor que veure Pablo Torre contra el Barça per veure realment la seva evolució. I escolta'm, si ve Pablo Torre aquí i et fot un doblet i et guanya el partit, doncs tens un problema tu, no el té Pablo Torre. M'entens? No ho he entès mai, de veritat que no ho he entès mai. Oh, clar, si no pot venir aquí un jugador que tu pagues i donar-te pel sac.
Què va passar ahir? Què va passar ahir amb Joao Félix?
Doncs, però és que és això, però és que Joao Félix, si l'has detestat, si no l'has volgut, si no t'interessa, i ara què? A sobre li posaràs la causa de la por perquè no pugui jugar contra l'Atlético?
Sí,
molt. Jo, sincerament, no ho puc aprovar, no ho puc entendre i ja em poden donar mil excuses sobre aquesta qüestió. Molt, no l'entenc.
Molt d'acord, que curiós com ha canviat la percepció del partit del proper diumenge després del partit de l'Atlético. Perquè el que havia de ser la setmana horribilis amb Porto, amb l'Atlético de Madrid i Girona, s'han guanyat els dos primers i la percepció que tens del partit del diumenge ha canviat radicalment. Sí, sí. Respecte al Pablo Torre, estic amb el David, em sembla abominable aquesta clàusula, va en contra de l'esperit pur de l'esport, i ja sé que estem parlant d'esport d'elit, i estem parlant de negoci, i estem parlant de molts quartos, de molts interessos econòmics, financers i extraesportius, però per sobre de tot això hi ha el dret d'un jugador a participar, i per tant és una clàusula que el que fa és censurar la lliure participació d'un esportista. Per tot plegat, la faci el Barça, el Madrid o l'Almeria, jo també estic en contra.
Molt bé.
Jo crec que hi ha arguments per poder respectar les dues postures, perquè és veritat que s'han donat situacions en què tu recordes que diria que Morientes,
Bonitis,
s'ha dit al Mónaco,
sí, bueno,
el de Eto'o amb el Mallorca, al Madrid, que li va fer un traje més d'un cop
i senyalant a la llotja.
Bueno, ja. O sigui, jo puc arribar que el que paga diu, escolta, ja que pago, a mi que no me la faci, a sobre, no?
Pues si pagues no cedeixis.
Sí, però jo el que vull dir és que jo li dono la volta, jo dic, escolta, si al final juga contra tu i te la fa, i tu ets un gran, el que fa és revaloritzar el futbolista.
Clar. Ja sigui per vendre'l?
Ja sigui per vendre'l, o perquè torni,
o perquè
la teva
torni
al
club, clar.
Amb una balda, dir, escolta, que jo sóc tan bo que he vingut aquí, ho he anat al Bernabéu, i he jugat bé, i he marcat la diferència, per tant... Puc arribar a entendre que la part conservadora del servei digui, ostres, tu, que ens emplomarà, però per l'altra banda s'ha de tenir grandesa i dir, millor pel club. Home, a veure, si perds una lliga perquè Pablo Torre fa un gol, quina mala sort,
ja,
no?
Però
no crec que el Barça perdés una lliga perquè Pablo Torre jugués...
No, i entendre-ho, Fernando, jo ho entenc, el que passa és que no ho sento, és que no ho veig.
No, d'acord amb l'esperit esportiu, no quadra...
No quadra, estàs coartant la lliure participació d'un esportista.
El qual... Tu tens en nòmina.
Ho ha confirmat Mitchell i per això us ho explicàvem ara. Ara regalem els torrons, Vicenç. Ja podeu anar trucant, 902-47-700. Abans, però, anem a escoltar un moment Luisito Suárez. Ahir vam trucar a Pau Ramírez, el nostre corresponsal al Brasil, per saber com havia anat el comiat de Vito Roque, de Tigrinho, amb Vito Roque, amb Paranaense. I ens va dir, Vitor Roque portava un any i mig aquí al Paranaense i li han aplaudit i mucha suerte. Aquí els comiats xulos han estat Luis Suárez amb Gremio, que ha fet una temporada espectacular, i Felipe Luis amb Flamengo, que també és un mite d'allà. Doncs bé, Luis Suárez ha explicat a una ràdio del seu país, a l'Uruguai, que des que es va operar el genoll esquerre el 2020... Sí, va ser el 2020 o el 2019? No recordo.
Va ser el 2019.
Sí, la d'Anfield,
no? Sí, el 19, perquè va ser després d'Anfield.
El 19, sí. Que no va jugar per la final de la Copa al Villamarín.
És que es va operar el genoll esquerre,
s'esborra,
ho està passant molt malament perquè no té cartílag en aquest genoll i té un dolor horrorós. I ha explicat així el seu calvari Luis Suárez a una ràdio de l'Uruguai.
Se me tranca, llega un límite que no la puedo doblar. Y ahí empiezo con los trabajos, con cosas. Después los partidos... Es impresionante, yo me tomo, date cuenta que me tomo el día antes del partido, me tomo 3 pastillas de noche, me tomo una al otro día a la mañana y antes del partido me pincho un Voltaren. Y así es como aguanto, porque en el día a día entreno ya con el dolorcito que estoy acostumbrado a entrenar con el dolor.
Clar.
Pero si no tomo todos esos medicamentos, no puedo jugar.
Increïble com està acabant la seva carrera. Fins al punt ha explicat que gairebé ja no pot ni caminar.
Son muy dolorosos. Los primeros pasos de la mañana para mí son muy dolorosos. El que me ve va a decir, este es imposible que juegue al fútbol.
Claro.
Porque es así, es la realidad, y claro, y ella verme sufrir cada momento, cada rato, que no pueda, que me pida mi hijo de 5 años, me pida para jugar algún rato al fútbol, y que yo no pueda porque me duele la rodilla, para mí es complicado también.
Va, però... Gener del 2020, es va tornar a parar després. No, sí, ara
val la pena acabar així?
No.
I val la pena fer un any més als Estats Units?
Això no va dir, és que ara se'n pot anar a l'Inter Miami, amb Messi.
Jo vols que et digui, perquè després això també té seqüeles a la teva vida.
Bueno, ha explicat que no pot jugar ni amb el seu fill, no? El seu fill li demana de jugar a futbol i que no pot.
I què es planteja, seguir jugant?
Sí, un any més a Miami. Ja ho veurem. No. 12:46, va, regalem uns torrons abans de marxar.
És el que passa quan tens els cors.
Tinc la notícia. Dilluns vinent farem el tast.
Ha costat, eh?
Dilluns vinent farem el torró.
Per fi coneixerem el torró de xupa-xup de maduixa.
Ah, l'he tastat.
Sí.
I, de fet, amb Fernando Polo per aquí només farem el tast.
No.
No parlarem de res més.
Tira el torròmetre mentrestant, home.
El torròmetre de torrons Vicenç.
Com?
No, Fernando Polo.
Edu Polo. Però l'Edu el podem convidar.
Edu Polo es va quedar al vestidor ahir.
Bueno, que no estigui a la garjola.
No, home, no. L'ot de torrons Vicenç, com cada nit, torró tou, torró de crema cremada, torró de gramunt i el torró de xupa-xups de nata i maduixa, que és una de les novetats d'aquest 2023. Ja tenim l'oient guanyador al telèfon. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Com es diu, vostè?
Jordi.
Jordi, què tal, Jordi? És on truques?
Truco des de Tarragona, del barri de Santa i Sant Pau.
Oh, molt bé, perfecte. Va, juga amb nosaltres al torròmetre. Qui s'ha de menjar els torrons?
Pues jo els hi vull donar al meu ídol de la infància, que és el Risto Stoikov.
Olé, també ho era el meu, mira. Perfecte. I qui no?
Pues mira, a un jugador que no em cau gens bé. És el Vinícius. Ah. Suposo que més d'una licora bé.
Sí. Té uns quants vots, Vinícius. Ara està lesionat, pobre, que recuperi aviat.
Quants vots en contra?
En contra,
no, és que jo crec que en aquest moment hi ha molts oients que, com ell, farien exactament les dues mateixes apostes.
Molt bé, Jordi, doncs cap a Tarragona, aquest lot de torrons Vicenç. Que el gaudeixis molt aquest Nadal. Bones festes.
Gràcies, i a vosaltres.
Adéu. Molt bé, doncs mira, cap a Tarragona avui als torrons. També ens escolten des de Tarragona. Sota, l'EGM ha dit que sou el millor dilluns de la setmana, de veritat. Sou el millor dilluns.
Anava a dir una cosa, però...
Anava
a insultar directament.
La tertúlia dels dilluns diuen que és la millor dels dilluns.
Ara, en sèrio, en quin rànquing estem?
Els millors dels dilluns? Esteu els dilluns, esteu imparables.
No, home, no ho dirà. No ho dirà perquè no volen enfonsar.
No és Vacilis, que és la una, tio.
Els del dimarts.
Escolta, això ho dius cada dia, no?
No. No, escolta'm, ja veuràs.
No, perquè demà el que diràs és que esteu entre els millors dimarts.
És una meravella començar la setmana amb vosaltres. Sí, una meravella, de veritat. Sí, gràcies, Bernabéu, Polo, Carrasco.
Adéu, sí, ja no pots superar, ja està.
Feliços.
Dilluns vinent, tas de torrons.
Ai, que sàpigues, Aleix, que la teva audiència diària no hi cap ni en l'antic ni en el nou Camp Nou.
Imagina't.
Més de 105.000 persones.
Uah, increïble. Increïble, eh? Sí, estem molt contents.
Hauria de fer un altre Camp Nou.
Per recull. Col·locar-los a fora en pantalles, no? Els que
on estaries tu? A la llotja?
No. Jo cediria.
Estaries per allà amb el Dan.
No, estaria vigilant al costat del vestidor a veure què diuen els jugadors.
Adéu, macos. Fins i tot. Adéu. RAC 1.
Barcelona s'il·lumina, venen les festes de Nadal. Anem a comprar al mercat. Hi ha Maria Cristina cap d'any, cap escudella com la de la mare. La cavalcada al Carrusel, a Santa Llúcia un regalet. Jo vaig a Sants i tu al Carmel. Si el teu cor està fet tires, hi ha una cosa que ens uneix. Si ets feliç quan Nadal torna, és l'orgull de ser d'on és. Ara ve Nadal, ara ve Barcelona.
Ajuntament de Barcelona.
Per fi! Mira que he voltat fires de vehicles d'ocasió, però només a la fira de Dipi Girona he trobat el cotxe d'ocasió que buscava.
Del 25 de novembre al 2 de desembre, vine a la segona fira del vehicle d'ocasió a Dipi Girona. Tots els nostres vehicles amb descomptes especials per acabar l'any. A la nau de Dipi Girona, a la zona de concessionaris de Fornells de la Selva.
Només hi ha una cosa capaç de superar el vertigen davant del que desconeixes. L'adrenalina que sents quan ho proves. Descobreix el Cupra Formentor híbrid endollable amb etiqueta zero per moure'l lliurement. També amb entrega immediata per 300 euros al mes en MyRenting. Entrada 9.092 euros. Beneficia't del pla Moves. El que et fa por et fa sentir. Xarxa Cupra de Catalunya.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Estàs pensant en un nou Cupra? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial Cupra. Ha arribat el moment. Tria el teu nou Cupra a Baix Motor Seat. Tota la gamma Cupra a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, El Vendrell, Valls i Vilanova. Baix Motor Punès.
RAC 1. Tots som 1.
Tu diràs, amb Aleix Parisé.
9 minuts i la 1 de la matinada. De seguida al final feliç, com cada dilluns, amb el David Llorenç, company de Mundo Deportivo. Abans, un parell de qüestions més. Per exemple, demà arrenca la segona ronda de Copa del Rei. Demà, per exemple, a les 7 de la tarda juga un Atzeneta Getafe i a les 9 de la nit tenim un Arosa València, un Castelló Oviedo i un Espanyol Valladolid. Ara, de seguida, regalarem una entrada doble per qui vulgui anar demà a l'RCD Stadium, a veure en directe demà a les 9 de la nit aquest Espanyol Valladolid. Anem a repassar l'última hora d'aquest partit amb l'Oriol Jové. Hola, Jové.
Hola, doncs mira, podem escoltar Lluís Miquel Ramis, que avui ha estat contundent a l'hora de dir que demà l'equip ha d'esmenar els errors de l'últim partit. Recordem que l'Espanyol ve de perdre divendres contra l'Oviedo, per tant demà, tot i ser la Copa, té una bona oportunitat per esmenar les errades.
Fallaron demasiadas situaciones que tenemos que manejar mejor. Cuando no te acercas a lo que has trabajado durante la semana y en el partido hemos visto poco de esto, el partido no puede ir bien. En el plano ofensivo tenemos que ofrecer mucho más, el equipo no tuvo continuidad. Y en el plano defensivo, en vez de ser un equipo junto, con poca distancia entre líneas, con dificultad para el rival para encontrar espacios intermedios, fuimos un equipo largo. Esta mañana nos hemos comprometido a atender hacia lo primero y no hacia lo segundo.
Ho diu Ramis, l'equip ha de solucionar els errors que va tenir a Oviedo, sobretot de cara a l'objectiu principal, que es torna a primera, però ja ha avisat que la Copa, en cap cas, no és el segon plat per l'Espanyol.
Uno no puede ir a un estadio con 15.000, 18.000, 17.000 personas ponerse la camiseta de Espanyol y no darle importancia a un partido. Hasta los amistosos son importantes para este equipo y deben de serlo. Por lo tanto, el partido de mañana, claro que es importante para nosotros porque queremos pasar de ronda, queremos hacer las cosas bien, queremos que el equipo coja confianza con buenos resultados y mañana tenemos otra oportunidad.
Després del partit de demà, l'equip de Ramis tornarà a jugar divendres en partit de Lliga contra el Saragossa. Arribarà aquest partit quart perquè avui s'ha tancat la jornada, ho has dit al principi del programa, amb derrota de l'Eibar. Per tant, no s'ha mogut res. Han perdut els 5 primers de segona divisió. Per tant, l'Espanyol, tot i perdre, es manté quart a un punt de l'ascens directe. Per cert, a banda de l'Espanyol, dimecres a les 4, Terrassa-Alavés, i dijous a les 9, Oriola-Girona. Els tres catalans que busquen l'accés als setzens de final, que és l'última ronda, recordem, abans que entri en competició el Barça, que entra més tard com a semifinalista de la Supercopa.
Això és el que passarà a la Copa del Rei. I més enllà d'això, avui ha tornat a parlar la seleccionadora espanyola femenina de futbol, Montse Tomé, i s'ha reafirmat amb l'acusació de divendres cap a Aitana Bonmatí. Tomé va dir que l'equip havia sortit a jugar amb només 10 futbolistes a la segona part perquè l'actual pilota d'or, la jugadora del Barça, Aitana, va avisar tard durant el descans que no estava en condicions de seguir jugant, i avui s'hi ha reafirmat, Oriol.
Sí, i no només ha subscrit les seves paraules de l'últim dia, sinó que a més ha desmentit Atenea del Castillo, que va dir que els canvis es van anunciar al principi de tot de la xerrada tècnica, fet que contradeia la versió de l'entrenadora.
En cuanto a las declaraciones que yo di al final del partido, me remito a lo mismo. En cuanto a lo que ha dicho Atenea, siento que tampoco ha tenido el tiempo suficiente para tener la información adecuada para poder hablar. Y todo lo demás son cosas que se quedan entre nosotras, son cosas para nosotras y no haría bien si yo esto lo pondría aquí a la voz de todo el mundo.
Tomé, doncs, que ho dona per tancat, els draps bruts es renten a casa i, de fet, tampoc no ha volgut confirmar ni desmentir les informacions que han sortit, que hi va haver una forta discussió entre ella i Aitana, que va motivar el canvi. A tot això, Aitana avui s'ha tornat a entrenar a les portes d'aquest partit de demà, recordem, Espanya-Suècia a Màlaga, sense res en joc, perquè l'equip ja és a la Final Four de la Nations League.
Mala peça, el taler. Això de Montse Tomé ja va entrar amb el peu i amb aquestes discussions o polèmiques estalles amb les jugadores no té pinta que vagi a saber aquesta aventura de Tomé com a seleccionadora espanyola. Gràcies, Jové.
Fins ara.
Vinga, fins ara mateix. 5 minuts i la 1. La primera persona que truqui ara mateix al 902-47-700 s'emporta una entrada doble per anar demà a l'RCD Stadium a veure aquest partit de Copa entre l'Espanyol i el Valladolid. I en un minut tenim aquí el David Llorenç amb el seu final feliç.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
A la zona estem a punt de viure una cosa molt especial, el Barça-Girona. Un partit que és molt més que un derbi, perquè és una festa del futbol català. I només a Dazón pots viure aquest partit irrepetible. Entra a Dazón.com, subscriu-te ara per només 18,99 € al mes sense permanència i no et perdis el Barça-Girona del diumenge 10 de desembre.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacitat. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
RAC 1. El dia lliure i Renfe us porten a Madrid a veure Matilda el musical. Participeu en el sorteig de 2 packs per 4 persones per anar a Madrid el dissabte 16 de desembre. Optareu a guanyar 4 bitllets d'AVE d'anada i tornada a Barcelona-Madrid i 4 entrades per anar a veure Matilda el musical. Una experiència màgica i inoblidable al Nuevo Teatro Alcalá de Madrid en l'últim Nadal en cartellera de l'espectacle que ja han vist més de 250.000 persones. Només heu d'omplir el formulari que trobareu a rac1.cat i a les xarxes socials del Dia Lliure. El dissabte 16, vine a veure Matilda el musical a Madrid amb el Dia Lliure i Renfe.
RAC 1. Tots som 1. Final feliç.
Sona aquest magnífic piano per tancar una mica el Tu diràs un dilluns més amb el David Llorenç. Hola, David.
Què tal?
Què tal? Bona nit. A veure, història d'avui al final feliç.
Mira, avui parlarem d'una partida d'escacs, però d'una partida d'escacs que si alguna vegada hi ha hagut una partida d'escacs tensa seria aquesta. El protagonista d'aquesta partida era un gran mestre internacional ucraïnès que es deia Osip Bernstein, que com el seu propi nom indica era d'ascendència jueva i que és un tio que venia d'una família acomodada, que va graduar-se en dret a la Universitat de Heidelberg perquè pagava el papa i bueno, el tio es va especialitzar en advocacia financera, és a dir que la pasta no va ser mai un problema. Ell es va aficionar ja des de ben jove a jugar a l'escacs i en aquella època no existia un rànquing mundial ni existia un escalafó com el que hi ha ara, que ets gran mestre internacional, no sé què, no sé quant, tot això no existia. Hi havia tornejos internacionals on s'ajuntaven els jugadors millors de la seva època, i un d'ells era Ossip Bernstein, i ells anaven fent. Ell va jugar contra el Miguel Nagdorf, l'uruguaià, contra el Raúl Capablanca, el cubà, que eren els número 1 de la seva època. Vull dir, és un tio que era top de la seva parcel·la, de l'escacs. Tot i que, insisteixo, en aquella època res s'assembla a el que passa ara, és a dir, no hi havia un circuit professional, era purament amateur tot, tu tenies la teva vida, però a més si eres bo jugant a escacs, doncs jugaves. A ell li va anar molt bé a la vida, perquè va fer fortuna no una vegada, sinó tres. La primera vegada que la va fer la seva Ucraïna natal, però què passa? Que l'any 1917 va venir la revolució bolxevic, Rússia es va convertir en la Unió Soviètica, van anexionar Ucrània, entre altres coses, i tot el que ensumava capitalisme, fora, adéu. Ell el que va fer és marxar, emigrar a París. Allà va refer la seva empresa d'advocacia financera, va fer una segona fortuna, però què passa? Que va venir el crac del 29,
sí, quina mala sort, també.
I se li va anar tot en orris. Però va fer una tercera fortuna, i l'any 1940 la va tornar a perdre perquè els nazis van invadir França, i ell, jueu com era, evidentment no va cometre l'error de quedar-se a París, sinó que es va establir a Barcelona, on va estar fins que va acabar la Segona Guerra Mundial. Fent vida ja aquí. No tinc notícies de la seva vida aquí, perquè realment era una persona com qualsevol altra. Bé, el que et deia, ell va tenir una vida llarga i productiva, va viure fins als 80 anys, va morir l'any 1962 en balneari dels Pirineus.
Bé.
Però la partida, i aquí anem, aquesta partida es va disputar l'any 1918, quan ell tenia 36 anys. Ell jugava internacionalment a escacs des que en tenia 20, vull dir que era un tio ja portava un cert recorregut en l'any 1918, i ell estava a Odessa, establert a Odessa, a Ucraïna, a la ciutat portuària d'Ucraïna, i es va trobar amb la policia secreta bolxevic, que la seva tasca era tot el que fos contrarrevolucionari, doncs es van dir-ho, i es van dir-ho de manera radical i directa. Ell, sent jueu com era, dedicant-se a el que es dedicava, tractant amb bancs i tal, li van dir, aquí, vinga, afusellat, directament. El dia que l'havien d'afusellar, el van treure de la presó, el van posar contra una paret, i a l'escamot d'afusellament estava esperant l'ordre de l'oficial de torn. L'oficial de torn va fer una repassada rutinària al llistat de presoners que s'havien d'executar, i li va sonar, aficionat a l'escacs com era, el nom d'Ossip Bernstein.
Se el va salvar, això,
Bueno, el va salvar d'aquella manera.
Bueno, en aquell moment, no?
Ell va anar cap a Ossip Bernstein i va preguntar, vostè és el jugador d'escacs? I ell va dir, sí, sóc jo. Diu, doncs miri, farem una cosa. Diu, jo no el puc alliberar. Diu, m'agradaria perquè sóc aficionat a l'escacs i tal. Diu, però el que podem fer és, farem una partida. Si jo guanyo o empatem, el matarem, l'afusellarem, com toca. Si guanya vostè, el deixaré lliure i evitarà la mort. I, clar, imagina't la pressió. Tens més pressió que un nyú al Serengeti. Estàs dat pel cul, clar.
Sí.
Després, clar, algú que portava doncs, 16 anys al grandíssim nivell que estava ell, doncs, el va guanyar fàcilment, i l'oficial, que aquesta és la segona part del contracte, va complir la seva paraula, que podria no haver-ho fet, però ho va fer. I el va deixar marxar, ell se les va apanyar per escapolir-se dins d'un vaixell britànic, i llavors va marxar cap a París, que és on es va establir, que és el que m'ha explicat al principi. Però clar, aquella partida ha passat a la història com segurament la partida més decisiva, per la sort d'algú,
dramàtica,
escacs de la història, perquè realment aquí sí que et jugues la vida, i has de veure les circumstàncies, perquè la partida la jugues havent-te fotut una pallissa prèvia, perquè no, ja et dic jo que no es tractaven bé, havent passat gana i sabent que et jugues la vida... Aviam, no és l'estat mental més adequat per afrontar una prova d'aquest tipus.
No.
Però el cas és que se'n va sortir, i la cosa que va acabar bé, és a dir, que aquesta vegada sí hi ha final feliç.
Sí, amb patiment i amb tensió en aquesta
molta
partida
tensió,
dramàtica, jugant-se la vida, literalment, no? Textualment,
literalment.
Però Ossip Bernstein la va salvar gràcies a l'escacs, i com dius, va tenir una vida prolífica i productiva fins als 80 llargs, no? 80
sí,
anys.
Sí. No? Va morir en un balneari als Pirineus, que tampoc és un mal lloc per morir, diguéssim.
No. Potser ja t'ho compraria, no?
Millor això que tenir una invasió de taràntules a l'escrot, sí. Vull dir, no sé.
Aquesta seria una mort bastant més dolorosa i estranya.
Correcte.
Molt bé, m'agrada molt. Ossip Bernstein, avui, aquest escaquista, mai més ben dit.
Sí.
Una abraçada, llegim a Mundo Deportivo.
Que vagi bé.
Ja amb això marxarem. Abans les portades, com sempre, que trobareu demà als quioscos amb el nostre estudiant en pràctiques, al Marc Gironès. Hola, Gironès.
Bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit. A veure, la premsa aquest dimarts.
Mira, la premsa de Barcelona, que continua elogiant a Joao Fèlix, i els companys de Mundo Deportivo obren amb ídol Joao i revelació Iñaki Peña. Tot això sumat a la possibilitat que Marc-André Ter Stegen passi per quiròfan. A l'Esport, que posa el punt de mira amb Ter Stegen i cita dilema Ter Stegen. L'Esportiu, en aquest cas, entrevista Roger Grimau, l'entrenador del Barça de bàsquet, i destaca en el m'he tatuat all-in, aposto pel Barça a cegues. A la part superior informen sobre la incorporació de Víctor Roque i diuen que Xavi guanya crèdit després de la victòria contra l'Atlètic de Madrid. En canvi, els diaris adaptats a Madrid, el Marca opta per l'Eurocopa d'aquest estiu amb la notícia que jugarà amb una pilota intel·ligent que avisarà de les mans i els fores de jocs en temps real. Tot això sumat al Golden Boy de Bellingham i una entrevista a Jorge Lorenzo. Mentre l'AS, que segueix aquesta línia, i cita Bellingham després de guanyar el premi dient tot el mèrit és d'Ancelotti.
Molt bé, demà tot això a la premsa, demà dia de Copa. Gràcies, Marc.
Bona nit.
Adéu, a descansar, bona nit. Gràcies al Víctor Valero, a la part tècnica, i un dia més a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem, pendents d'aquest Espanyol Valladolid, i amb moltes més històries, aquí al Tu Diràs. Demà més ràdio esportiva.
Tu diràs.
RAC1. Notícies. Anna Salvador.
Bona nit, passen 5 minuts de la una. La justícia ha arxivat la causa contra 27 policies espanyols per les càrregues de l'1 d'octubre a 6 col·legis electorals de Girona, concretament a Girona Ciutat, a Sant Julià de Ramis i Aigua Viva. El jutge ha arxivat la causa a petició de la Fiscalia després que l'audiència resolgués en una interlocutòria que només es podia acusar els policies per delictes lleus de lesions i argumentant que o bé els fets havien prescrit o bé es podia aplicar l'eximent que preveu el Codi Penal per actuar en compliment d'un deure. El jutge considera que els agents no es van excedir i justifica les lesions que van provocar dient que no van poder actuar d'una altra forma. Els advocats voluntaris que van interposar la querella conjunta han posat un recurs per intentar que la causa segueixi el seu curs i arribi a judici. Mentrestant, l'Associació de Jutgesses i Jutges per la Democràcia exigeix que es renovi el Consell General del Poder Judicial. Des de l'associació denuncien que la situació que viuen i critiquen que el PP vol conservar la majoria actual al Consell perquè correspon a la majoria política de fa 10 anys quan governaven. En una entrevista al 9C de RAC1, una de les membres de l'associació, Maria del Prado Escoda, ha explicat com ho noten en el seu dia a dia.
Doncs acaba tenint efecte. Són els membres del Consell General del Poder Judicial els que designen els alts càrrecs, presidents del Tribunal Superior de Justícia, els presidents de l'Audiència Provincial, també hi ha magistrats en concret del Tribunal Suprem que no estan sent renovats. I aquestes vacants al final el que produeixen és un endarreriment en la resolució d'assumptes. I pensin vostès que al final és el Tribunal Suprem l'última instància.
Justament aquest dilluns ha fet 5 anys que la cúpula judicial espanyola té el mandat caducat. Per altra banda, aquest dimarts a la tarda comença l'operació de sortida del pont de la Puríssima. Trànsit calcula que entre dimarts, dimecres i divendres sortiran 460.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria es desplaçaran cap a l'interior, a la zona del Montseny i cap a les zones de muntanya. Per intentar evitar que hi hagi grans cues, el Servei Català de Trànsit obrirà per primer cop un carril addicional a l'AP7 entre Montornès del Vallès i Hostalric en sentit nord. A més, limitarà 80 km/h la sortida de Barcelona per l'AP7 fins a Gelida. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, confia que serveixin aquestes mesures per reduir el risc d'accidents durant l'operació sortida.
Això ens permet donar més capacitat a la via, evitar interaccions entre els vehicles i també evitar accidents. Tens més capacitat de reacció a 80 km/h i, per tant, aquests accidents que poden congestionar la via. Hem estudiat volums i capacitats de la via i els números ens surten. Per tant, muntarem aquest carril de sortida des de Montornès fins a Hostalric.
A més, durant el pont, els Mossos d'Esquadra faran més de 1.500 controls. Per cert, que aquest dimarts, a partir de les 8 del matí, el Món RAC1 es farà en directe des del Servei Català de Trànsit per celebrar precisament els 25 anys de l'organisme. I ara els esports amb Marc Gironès.
Segons ha pogut saber RAC1, continua els problemes a la infermeria blaugrana. Marc-André Ter Stegen té un problema discal a l'esquena, el qual li afecta també a la cama i aquesta setmana consultarà especialistes, però tot apunta que passarà pel quiròfan perquè el futbolista no està responent al tractament conservador. El porter alemany podria estar-se 2 o 3 mesos de baixa. D'altra banda, avui s'ha confirmat que Íñigo Martínez té una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta i no tornarà a exercitar-se amb el Barça mínim fins al 2024. Tot això el dient que Lamine Yamal ha estat galardonat amb el premi The Youngest pel diari italià Tuttosport, mentre que en categoria femenina Aitana Bonmatí ha guanyat el premi Golden Woman.
Una Aitana que també ha estat nomenada la millor jugadora catalana de la passada temporada segons la Federació Catalana de Futbol juntament amb el blaugrana Oriol Romeu. A primera divisió, Celta i Cádiz han tancat la quinzena jornada amb empat a 1 i polèmica inclosa, ja que l'àrbitre ha expulsat un defensa del conjunt visitant per una falta dubtosa a la primera mitja hora de joc. El conjunt gallec ha aprofitat aquesta superioritat per posar les tables al marcador, tot i que amb aquest resultat tots dos equips es mantenen a la part baixa de la classificació. A segona, el Villarreal B ha derrotat a l'Eibar per 1-0 en un partit marcat també per l'expulsió de Juan Berrocal minuts abans del descans. D'aquesta manera, l'Espanyol acaba la jornada quart a un punt de l'ascens directe. Precisament els blanquiblaus disputaran aquest dimarts a les 4 de la tarda la segona ronda de la Copa del Rei contra el Valladolid. I en hoquei patins, la selecció espanyola ha debutat amb victòria per 5-1 contra Portugal a l'europeu femení, que per primera vegada es disputa a Catalunya. A Olot hi ha 8-11 jugadores catalanes a l'equip.
I pel que fa al temps, nit i matinada amb precipitacions en moltes àrees del Pirineu, amb una cota de neu que en molts casos acabarà entre els 800 i els 1.000 metres. Aquest dimarts farà temps, farà més fred de bon matí, amb més glaçades a zones interiors, i hi haurà també alguns xàfecs a primeres hores a les comarques de Girona. Al matí nevarà a l'Aran i farà vent al sud del país i al nord de l'Alt Empordà. Al centre del dia, la majoria de termòmetres es quedaran entre 2 i 4 graus més frenats. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RACU.cat.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui, a l'estudi 1 de RAC1, amb gent vinguda de...
Borriana!
Bé!
Palafrugell!
Bé!
Figueres!
Bé!
Sants!
Bé!
Girona!
Bé!
Castellà del Vallès!
Bé!
Sabadell!
Bé!
Sagrada Família!
Bé!
Ripoll!
Bé!
Centelles!
Bé!
Ripollet!
Bé!
El Clos!
Bé!
Gràcia!
Bé!
Santa Coloma!
Bé!
Sant Celoni!
Bé!
Vallgorguina!
Bé!
I Terrassa! Bé!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Avui fem el programa amb Manel Vidal, Noèria Carnets i l'Oriol de Balanzó i el control tècnic, l'Àlex Arbiol. I avui també, de seguida, parlarem del bon partit del Barça i...
Joao!
Sí, sí,
atenció, Joao! Joao, Joao, Joao! Cancel·lo!
No, no.
Joao Félix!
L'altre. També volem, a banda de parlar de futbol, avui també parlarem de la mort del turista francès a l'aeroport durant les protestes de Tsunami Democràtic. Segons un estudi, segons un informe, no van tenir res a veure amb aquestes...
Un informe dels bomberos, del servei d'emergències. Què ha de saber el servei d'emergències mèdiques
sobre
d'un senyor que ha mort d'un infart?
Són els que el van atendre i el que el van aconseguir reanimar i el que van aconseguir traslladar fins a l'hospital.
Tothom sap que tots els doctors i metges, infermers, infermeres, doctores, doctoris d'aquest país són independentistes.
Sí.
És un informe sesgat.
Dissimulen molt bé.
Sí, al 120%. Un moment, què passa?
Mare de Déu, nenes! Ho heu seguit o què?
El què?
Home, per favor, lo del cunyat.
Quin cunyat? Quin cunyat?
És que ets imbècil o què?
Ara, un moment.
Tot tenim cunyat.
Però què diu? O
sigui... I tu et fas dir el far de llum en la foscor de la negra nit d'Occident.
Jo no m'ho he... Mai ho he dit a l'antena, això.
Lo de la peixmina. La peixmina? Que no ho he vist al Twitter.
No, crec que no cal explicar.
Com que no cal?
No,
sabeu de què va, no?
No, hi ha molta gent autocentrada, desconnectada...
Aquí
que no
el
sap...
tema d'avui és l'excunyat de la reina Letícia.
Sí, val, sí.
La Letícia, reina d'Espanya.
Sí, ja sé de què va.
El seu excunyat...
Què ha fet?
Ha penjat uns missatges al Twitter.
Sí.
Que bueno. Bueno,
Bueno, bueno.
No parlarem d'aquests missatges.
No, sí, sí, te'n parlarem. Sí, sí, en parla tothom. En parla tothom.
Tothom, no, aquesta gent que sembla...
Tot es va destapar perquè hi ha al Twitter una de les etiquetes aquestes que hi ha del tema, el tema del dia, Cornudo Sexto.
Bueno, sí...
I penses i dius, bueno, bueno... Doncs pues aquest senyor, l'excunyat de la reina, que no es diu... Que es diu no sé què... El Burgo...
Del Burgo.
Jaime del Burgo.
Jaime del Burgo.
Sí, és un cognom que...
Un cognom que no fa pinta de treballar aquest senyor en una fàbrica de cromats de Montcada i Reixac.
No, és...
Jaime del Burgo, diguéssim, que és una mica d'alta alcúrnia.
Sí,
i el nom... És una mica aristòcrata.
Sí,
Pues aquest senyor va fer un Twix ahir.
Un Twix, sí.
Va penjar una foto de la reina Letícia, que estava fent-se una selfie al mirall d'una mena de lavabo. Fent-se un selfie.
Sí.
Un lavabo de discoteca, per ser més exacte. No, jo hauria dit, això és un, és un lavabo de discoteca.
Tant és.
I en el text del Pots que va fer el Twix...
Sí, que va escriure el seu excunyat, què deia?
Amor.
Bueno.
Això escrivia ell com un missatge que ella li havia enviat en aquells temps.
Però no va sense cometes, vull dir que és una cosa que ha escrit un senyor que és excunyat.
No és un senyor! És Jaime del Burgo!
No sabia qui era abans d'ahir, vostè.
Aquest senyor... Home, com que no? Aquest senyor és l'excunyat!
Crec que Jaime del Burgo no sabia qui era Jaime del Burgo abans d'ahir.
Vamos, Willy.
Bueno, i demà passat ja veurem si...
Se'n recorda bé.